Ràdio Tiana presenta...
Som aquí. Molt bona tarda a tots i totes i benvinguts al segon programa de la segona temporada del Som aquí, el programa on els nois i noies del Consell d'Adolescents de Tiana són els protagonistes. El passat desembre es van incorporar al programa els nous membres del Consell d'Adolescents de Tiana que van tenir l'oportunitat d'experimentar per primer cop i en directe el Som aquí. Avui tenim a la taula de l'estudi a l'Òscar.
Hola, bon dia.
Al Pablo.
Hola, bona tarda.
El Mico.
Hola.
L'Adrià.
Hola.
L'Abril.
Hola.
I la Martina.
Hola.
Ells seran el primer torn d'adolescents, després tindrem el segon torn. Abans de començar el programa m'agradaria saber com va anar el primer programa i quin espereu d'aquest segon.
Bueno, el primer programa va anar superbé i esperem que aquest també.
A mi em va agradar molt sortir a ràdio.
A mi em va agradar molt, encara que estava supernerviosa, i espero que aquest cop no estigui tan nerviosa.
Per mi l'experiència va ser molt xula i poder debatre el que pensem
i
això.
I a mi em va agradar molt i vaig tenir una experiència inolvidable i vull que es torni a repetir.
Molt bé, doncs el programa d'avui em girarà al voltant de la Fundació Vicenç Ferrer. La setmana passada vau tenir una sessió a la sala de plens de l'Ajuntament on vau conèixer la Fundació, la seva història i la seva tasca humanitària. Parlarem de tot el que vau aprendre i dit això comencem. Doncs tal com hem avançat, la setmana passada vau assistir a una sessió de sensibilització de la Fundació Vicenç Ferrer. Vau parlar sobre la tasca de Vicenç Ferrer a la Índia, els inicis de la Fundació, la seva història, i vau parlar també dels ots que tracta aquesta Fundació. Llavors, abans de res, m'agradaria saber com explicaríeu la tasca d'aquesta ONG a algú que no la conegui.
Aquesta ONG va començar tot gràcies a un senyor que va tenir la idea d'ajudar aquella gent que ho necessitava a la Índia i bueno, va començar primer viatjant allà i fent unes coses que ara algun dels meus companys us explicarà, que van estar molt atents.
La companyia Vicenç Ferrer ja fa 50 anys que està feta. La va crear a la Índia per ajudar els més necessitats de tota aquella zona. I primer va començar per la part baixa de la Índia.
En comptes de donar-los menjar, en plan pomes, els va donar llavors perquè ells mateixos en poguessin fabricar i que no se'ls acabés ràpidament. I per la necessitat de beure, els va fer construir pous.
Doncs, si voleu, abans de seguir amb tot el que vau aprendre, escoltarem un àudio extret de la web de la Fundació que explica en 2 minuts els principis de l'ONG.
De les coses pequeñas a veces salen cosas muy grandes.
Si quieres, puedes empezar por ahí.
No, empiece usted.
En los acontecimientos, yo veo siempre una providencia. No estoy solo en este mundo. No confío solamente en mis propias fuerzas, sino que tengo siempre presente que hay alguien por ahí que se encarga en llegar a donde nosotros no podemos llegar. El desarrollo es un trabajo difícil y de muchos años. El verdadero desarrollo es el participar del destino del pueblo. No ponemos ningún límite al tiempo.
¿Y por qué hacemos todo esto?
Porque formamos parte del pueblo.
Yo diría, es una fuerza interna. Es una fuerza interna que es ciega casi, que te mueve, te pones siempre en movimiento. En movimiento de hacer el bien a otros.
El trabajo nos ha llamado. Es un trabajo en simbiosis. Las necesidades han pedido que nosotros interviniéramos en todas las facetas de la actividad humana. Procuramos llegar a las metas unas detrás de otras, ¿no? No todas al mismo tiempo.
Claro. No se ha necesitado ni pensarlo siquiera. No se necesita ningún principio.
ni libros, ni tener grandes títulos, si queremos darle un sentido a esta vida, entonces hemos de hacerlo. Es una obra bastante extraordinaria. Entra en funcionamiento todo el universo. ¿Y qué es esta humanidad? Si quitáramos de ella la generosidad de la acción buena. La acción buena hecha por otro es el acto espiritual más grande que se puede hacer. Más grande que si haces milagros.
¿Qué es el que veu aprendre de la sessió de la setmana passada?
Bueno, una de les coses més destacades va ser que amb l'esforç i amb la confiança sobretot de tu mateix, si tu et proposes un objectiu, si t'esforces i el que hem dit, que confies en tu mateix, al final ho acabaràs aconseguint.
I també que encara que no us sembli que hi ha molta gent que pateix, que no tots són com nosaltres, que tenim bastantes coses, doncs això.
I que quan ells aconsegueixen el que ells volen, no són com nosaltres que deixem les coses tirades al costat de la nostra habitació. Ells les disfruten 10 vegades més que nosaltres.
I que ells poden donar molt de valor a coses que nosaltres no li donaríem tanta importància.
Ho aprofiten molt que nosaltres no aprofitem res. Ells, una mica de pa, per ell és com 1.000 euros o por ahí.
I que hi ha molta gent necessitada per al món que necessita una mica d'ajuda de gent com nosaltres.
Abans de la xerrada de la setmana passada, coneixíeu la feina de la Fundació o us sonava?
Jo no.
Bueno, a mi em sonava una mica, però...
A mi em sonava el nom, però no sabia tot el que feien ni la història que tenia darrere.
A mi no. A mi em sonava el nom de veure, no sé, anuncis, però no li tenia un punt fix.
Bueno, a mi no em sonava res, però com que en dir-nos que era una ONG, bueno, pensava que era... Em vaig imaginar que és com el que feien totes, enviar aliments a una part i bueno, ja està. I en realitat, i una vegada ens vam fer l'exposició, pues ja vaig veure que en realitat que era diferent a les altres, que ells no enviaven, sinó que anaven ells per explicar com fer-ho.
Seguint aquesta línia, què és el que més us va sorprendre de la Fundació?
Que només ho hagi començat una persona, ningú més.
Tot l'empeny i tot l'esforç que va posar el Vicenç per aconseguir i per fer un món millor.
I també no va ser ell sol. Després va descobrir la seva dona, l'Anna, que també la va ajudar molt en aquest tema.
I també, quan va arribar allà, també va fer molts amics, els hi van ajudar.
I si tinguéssiu l'oportunitat, us agradaria ser voluntaris en aquesta ONG o participar d'alguna de les formes?
Sí.
Seria divertit i ajudaríem bastant.
Bueno, seria també divertit i, bueno, una experiència nova.
A mi m'agradaria molt, la veritat.
Bueno, jo amb ma mare ja vaig estar participant al supermercat i la gent compra aliments i ho vas posar en una caixa. I bueno, a l'inici estàs molt nerviós perquè no saps com es fa, com et poden, però hi ha gent bona allà que t'explica com es fa. I una vegada te'n vas allà, surts amb una bona opinió i et sents content amb tu mateix.
Una de les bases de la Fundació no és només, entre cometes, la feina que fan allà, sinó també la feina de conscienciació que fan aquí, la feina de com transmeten tot el que van aconseguint, totes les fites. Llavors, ja ho heu comentat una mica abans, però quines diferències heu vist entre aquesta ONG i una altra convencional?
Que feien les maneres diferents. El que feien no era donaven el menjar. No és com el donaven i se'l menjaven directament, no. Li donaven les llavors perquè mai se'ls acabés. Poguessin plantant.
Jo volia dir el mateix. I ells els intentaven, o sigui, el Vicenç els intentava explicar el que passava i tot això perquè ells fossin conscients i ho expliquessin, això.
Vale. Doncs ara comentarem unes dades que he extret de la pàgina de la Fundació Vicenç Ferrer. No sé si us ho van explicar la setmana passada, suposo que sí, però les accions de la Fundació tenen tres àrees clau, que són l'educació, la sanitat, les dones, l'hàbitat, les persones amb discapacitat i l'ecologia. Llavors, us diré unes dades de cada aquesta àrea i les comentem. Llavors, per exemple, l'educació, el que van aconseguir durant l'any 2017-2018 és construir un total de 31 escoles i 4 instituts públics a la zona de l'Índia. No sé si, què us sembla.
Bueno, a mi em sembla molt bé, ja que l'educació, bueno, si no tens educació, al futur no pots arribar a ningú un objectiu teu. I a part això, que a mi quan ens ho han dit va semblar molt bé per el tema que s'esforcessin per l'educació d'altres persones que no coneixien de res, però per això es diu ONG, que és ajuden altra gent.
Sí, que al principi no els hi va sortir bé i que no es rendissin i que seguissin intentant perquè nens i nenes poguessin tenir educació.
De la sanitat també hi ha resultats, també del període 2017-2018. En total van atendre un 13.510 parts, 4.205 nens a la UCI, van fer 71.882 consultes a l'Hospital d'Enfermetats Infeccioses i un total de 4.600 xerrades de sensibilització sobre temes sanitaris a l'Índia. Vull dir, en un període de gairebé un any o dos, van un total de 13.000 parts.
I... Bueno, això encara és molt, perquè és un, com un país pobre i de sobte han aconseguit un munt de visites als hospitals i això.
A mi em sembla molt bé perquè ara molts nens que no podien haver nascut bé o molta gent que podia haver mort d'enfermetats, ara està sanada. Bueno, potser ara ja no, però ja m'enteneu.
I amb això, ells i nosaltres ens donem compte de lo malament que estaven i el bé que els hi ha anat a aquests hospitals i aquesta atenció.
I també el que ens van dir, que hi havia un percentatge que els nens morien abans de 5 anys per enfermetats, i això, pues llavors ho veig molt bé, perquè així pues, poden tenir una vida més.
Bueno, a mi el que em sembla més impactant és que la gent de l'Índia confiés en una en gent que no havia vist en tota la seva vida. Clar, llavors, a mi, per exemple, si jo fos d'on estic a punt de parir i em ve un senyor que no coneixo de res, doncs jo no... Que...
Parlant de dones, també hi ha una àrea dedicada a les dones i durant el període de l'any 2017-2018 en un total de 27.152 dones van participar en tallers contra la discriminació i la violència de gènere, bueno, dones i homes. Es van atendre 2.488 consultes en els centres d'assessorament per a dones. Es van evitar 105 matrimonis infantils. I això, no sé.
Pues això em sembla molt bé que també jo tinc en compte aquestes coses, perquè la Índia és un país on fa molta falta aquestes coses. Sí, és un país en el que els pares han de decidir amb qui s'han de casar les seves filles i es casen molt joves, i és un país molt masclista, bueno, almenys ho era, que les dones no les tenien gens en compte.
I més o menys amb la vostra edat una mica més és quan es casen. No sé com, per vosaltres, com seria de sobte que els vostres pares us consultessin un matrimoni amb algú que no coneixeu de res, no sé.
Pues molt raro, perquè aquí hi ha gent que es casa fins i tot als 39 o 40, i allà casar-nos aquí, bueno, a la nostra edat, és super raro.
Jo no em veria mai. No, als 14 o 13 anys casar-me amb una nena que no sé ni el segon cognom.
Seria molt estrany, serien moltes responsabilitats de cop per algú amb tan petit i... No. Jo no ho faria, perquè és que, i més si no el conec de res, perquè bueno.
I a més ens van dir que quan es casaven, pues, la família de la dona tenia de donar diners a la família de l'home, i això sí que em sembla molt injust. Imagina't si ens passés a nosaltres a sobre.
I a més que havien d'anar a viure amb la família de l'home. O sigui, amb 13-14 anys, separar-te de la teva família i anar a viure a casa d'algú que amb prou feines coneixes, que t'has de casar amb ell i... Pues seria, no, molt estrany.
La cinquena àrea que tracten és la de l'habitatge. Durant el període 2017-2018 van construir un total de 2.706 vivendes i un total de 6.600 latrines, és a dir, banys.
Bueno, a mi això em semblava molt, molt bé perquè abans, antigament, la gent anava pel carrer i si els hi venia gana de fecar, doncs ho feien allà al mig. Ara, gràcies a això que han fet aquesta aportació, la gent pot anar allà i no embruten el país.
A part que el país es manté més net, ells estaran més còmodes perquè dubto que estiguessin molt còmodes de l'altra manera.
Doncs l'última àrea de la que es dediquen és l'ecologia. Durant aquest mateix període van construir un total de 190 estructures hídriques, o sigui d'aigua. Van plantar 570.955 arbres frutals. Van reforestar un total de 1.639.050 arbres i van plantar 686 sistemes de microirrigació. Són unes xifres bastant altes per ser d'un o dos anys.
Per ells deu haver sigut un canvi brutal cap a la millora, vull dir.
Perquè ara tenen aliments quasi cada dia.
Ja, i al tenir arbres doncs poden agafar el menjar quan li doni la gana. No tenen que esperar a que vingui el camió a la ONG a que les portin el menjar i en dos dies que torni a venir perquè ja no els queda res.
Igual que l'aigua. L'aigua abans no tenia, bueno, no tenien quasi i ara ja tenen molta.
Si no m'equivoco, la setmana passada us vam posar un vídeo relacionat amb l'aigua, amb el lot de l'aigua. Oh. Es deia el tesor d'en Vishnu.
Ah, sí. Ah, no, al final no ens el vam poder posar, no? Perquè...
Doncs sí, us posaré un trosset i el comentem, per acabar ja aquesta part.
Veieu aquest nen que s'apropa? És en Vishnu i ens ensenyarà un dels tresors més grans que té. Endevineu quin és? A banda de la seva cabra, és clar. Sembla que la seva mare el busca.
L'era combatera!
I vol que entri a casa? Mireu, la seva germana Lakshmi està fent els deures al porxo. Potser ella també ens ajuda a descobrir el seu tresor. Aquí viu en Vishnu. Trobeu a faltar alguna cosa? Exacte. No hi ha aigua. Per això la seva mare li acaba de dir que han d'anar a buscar-ne. Els acompanyem fins a la font del poble? Oh, per fi! Se us ha fet llarg el camí? Us podeu imaginar com serà tornar carregats amb les gerres plenes? La seva mare recorda que quan ella era petita no hi havia cap font amb aigua potable al poble. La gent que tenia diners la comprava envasada, però les famílies més pobres, com la seva, havien d'anar a buscar-la al riu. Us arriba la mala olor de l'aigua? No?
Olora molt malament.
Oh! I mireu quin color tan marró. Això és perquè aquesta aigua està molt contaminada, molt bruta i no es pot beure. Les famílies que la bevien es posaven malaltes sovint i tenien mal de panxa. Molt millor, tornem a la font. Aquesta aigua sí que és neta i és bona per beure, oi? A cada gerra caben més de 10 litres d'aigua que s'utilitzen per beure, rentar-se, cuinar, fer les tasques de la llar, per tot. Penseu que l'aigua és un tresor? Potser no. Però per en Vishnu, aquest és el seu gran tresor, l'aigua. Per això no la malbarata.
Havent escoltat aquest fragment i sabent que una persona al dia malgasta 136 litres d'aigua, no sé, què us sembla?
Pues crec que no l'hauríem de malgastar tant, ja que hi ha gent que quasi no en té i que nosaltres en gastem tanta, pues em sembla... I que ells donarien moltíssim, bueno, ara ja en tenen, però que donarien moltíssim abans per tenir, encara que sí, un litre d'aigua. Nosaltres malgastem moltíssims litres al dia.
I a més, no tenim... ara queda un 3% d'aigua potable a la Terra, però només tenim un 0,06% per nosaltres, en torrents, rius, llacs. I si la tirem, doncs pues, ja no la tindrem a la nostra mà.
I si algun dia se'ns acaba aquell 0,06% d'aigua, 0,6% d'aigua potable per nosaltres, i què ens passaria, saps? No podríem ni beure ni fer res.
Doncs per acabar el primer bloc, en farem una reflexió de cada un de vosaltres de tot el que hem parlat avui. Llavors comencem per l'Òscar.
Bueno, a mi la meva opinió és que tot això que hem parlat ara mateix és una cosa que hem de donar a conèixer, i sobretot pel tema de l'aigua, perquè com bé han dit, l'aigua malgastem molt al dia i la gent, els de l'Índia, desitjarien moltes coses per tenir la quantitat d'aigua que malgastem nosaltres.
A mi m'ha agradat aquest blog que he fet jo i m'ha agradat l'experiència. La veritat que reflexionaré amb tot el que hem parlat i espero de que el món que ho estigui escoltant que poguessi fer alguna cosa i no malgastessi tanta aigua.
Jo en aquest blog he entès molt i això, i hem de tindre molt en compte el de l'aigua perquè algun dia s'acabarà i no sé què farem.
Doncs el mateix que els companys, que hem de vigilar amb l'aigua, que doncs això, hem de col·laborar amb ONGs perquè cada dia sigui millor doncs la vida d'aquestes persones.
Jo el que crec és que tothom hauria de fer coses d'aquestes ONGs i bueno, que tothom que pugui col·laborar que ho faci.
Jo crec que tothom tindria que estar mentalitzat del que passa tot arreu, que moltíssima gent té molts més problemes que nosaltres en aquest moment i que hem d'ajudar molt.
Doncs moltes gràcies als 6 per ser aquí, ens veiem el mes que ve i continuem el programa després de la publicitat amb el segon torn. Doncs tornem de la pausa amb el segon grup a l'estudi de la Locarrió Tiana. Tenim amb nosaltres el Pau.
Hola.
La Gala.
Hola.
La Martina.
Hola.
La Jana.
Hola.
I la Nicole.
Hola.
Que parlarem un altre cop sobre la Fundació Vicent Ferrer, que va ser un tema que vau tractar la setmana passada, la xerrada que us van oferir a la sala de plens. Llavors, abans de començar amb les preguntes, m'agradaria saber què és el que més us va agradar d'aquella xerrada, o el que veu aprendre, o...
Jo vaig aprendre a... M'ha impressionat sobretot el fet de... El Vicenç no va portar el menjar allà, sinó que va ensenyar el tallar de l'Índia a fer-se el seu propi menjar.
A mi, per mi va ser una xerrada molt interessant perquè t'explicava la història d'un home que havia viatjat a l'Índia i havia ajudat els altres i, bueno, això...
Doncs a mi em va sorprendre aquest fet de pues, marxar tan lluny per ajudar altres persones i doncs està molt bé que en el món hi hagi persones solidàries com ell.
Si voleu, abans de continuar, escoltem un fragment on el propi Vicenç Ferrer explica els principis de la Fundació.
De las cosas pequeñas a veces salen cosas muy grandes.
Si quieres puedes empezar por ahí.
No, empiece usted.
En los acontecimientos, yo veo siempre una providencia. No estoy solo en este mundo. No confío solamente en mis propias fuerzas, sino que tengo siempre presente que hay alguien por ahí que se encarga en llegar a donde nosotros no podemos llegar. El desarrollo es un trabajo difícil y de muchos años. El verdadero desarrollo es el participar del destino del pueblo. No ponemos ningún límite al tiempo.
Y
por qué hacemos todo esto? Porque formamos parte del pueblo. Yo diría, es una fuerza interna. Es una fuerza interna que es ciega casi, que te mueve, te pones siempre en movimiento. En movimiento de hacer el bien a otros. El trabajo nos ha llamado. Es un trabajo en simbiosis. Las necesidades han pedido que nosotros interviniéramos en todas las facetas de la actividad humana. Procuramos llegar a las metas, una detrás de otra, ¿no? No todas al mismo tiempo.
Claro. No se ha necesitado ni pensarlo siquiera. No se necesita ningún principio, ni libros, ni tener grandes títulos. Si queremos darle un sentido a esta vida, entonces hemos de hacerlo bien. Es una obra bastante, bastante extraordinaria. Entra en funcionamiento todo el universo. ¿Y qué es esta humanidad? Si quitáramos de ella la generosidad de la acción buena, la acción buena hecha por es el acto espiritual más grande que se puede hacer. Más grande que si haces milagros.
Havent escoltat l'àudio i sabent tot el que sabeu de la Fundació, com resumiríeu la tasca d'aquesta ONG?
Jo simplement diria la tasca d'aquesta ONG és ajudar els amb la pobresa.
Doncs jo, com bé ha dit el Pau, doncs crec que la tasca d'aquesta fundació és ajudar la gent pobra que viu no només a l'Índia, sinó arreu del món, a poder tindre una vida millor i poder tindre tots els... poder menjar i poder beure aigua per viure.
No sé si en un futur us agradaria ser voluntaris o voluntàries en algunes sessions d'aquest tipus o col·laborar d'alguna manera amb mitjançant donacions o apadrinant.
Bueno, la meva tia em va dir que col·laborava amb Vicenç Ferrer. I segons ella és bastant xulo i a vegades que si és realment, com ella diu, sí que m'agradaria participar algun cop.
A mi sí que m'agradaria participar perquè ajudar la gent també és una cosa molt bona de les persones, perquè així pues, també no només penses en tu, també penses en els altres.
Doncs a mi m'agradaria participar perquè nosaltres creiem que fem bastant aquí pues, donant roba i menjar, però en realitat si vas d'allà i ajudes la gent doncs encara fas un bé major.
A mi també m'agradaria participar perquè considero que aquesta gent també té el dret de viure en circumstàncies bones com nosaltres.
A mi, com han dit tots, també m'agradaria participar perquè el que donem nosaltres hi ha vegades que pues, no els arriba i pues, és millor anar a nosaltres i donar-los a la cara.
Coneixíeu d'abans de la Fundació, abans de la xerrada de la setmana passada?
Bueno, a mi em sonava... Perquè, com he dit, la meva tieta és col·laboradora amb aquesta fundació i unes setmanes abans d'anar a la reunió em va parlar una mica de com era, qui era.
Doncs jo sí que la coneixia perquè els meus avis doncs, tenen uns nens apadrinats a la Índia de la Fundació Vicenç Ferrer.
Jo la veritat és que no la coneixia, però quan ens van dir que assistiríem a una xerrada sobre aquest tema em vaig informar i em va semblar molt impactant el que tractava aquesta funció.
Jo n'havia escoltat parlar, però mai no me'n recordava què era i doncs abans d'anar vaig mirar per internet també i vaig preguntar als meus pares i em van explicar què era i ja estava una mica informada, però tot el que ens van explicar pues, va canviar.
I veu trobar alguna diferència entre una ONG convencional i aquesta fundació?
Jo este només, fins ara només coneixia aquesta.
Bueno, més que res, la diferència més destacada és això de que en vez d'enviar els aliments o les ajudes allà, van ells i expliquen com fer-ho o a com plantar-ho.
Doncs jo havia sentit a parlar d'alguna ONG, però de la que més m'he sentit a parlar i de la que més doncs, bueno, n'he sabut doncs, ha sigut d'aquesta, que la veritat és bastant...
I bueno, ho hem comentat una mica, però una característica d'aquesta fundació és que a part d'intentar erradicar les desigualtats a l'Índia, en aquest cas, que és on treballa, també vol crear consciència en els països occidentals, per així dir-ho, en els països més desenvolupats, sobre la situació que s'està vivint allà. No és només anar allà, sinó també crear consciència del que es fa, i tenen molta cura d'anar explicant tots els projectes que van engegant, de tots els... I llavors el que farem ara és comentar unes quantes dades relacionades amb els projectes que han fet durant el període 2017-2018. La Fundació de Vicenç Ferrer treballa en 6 àrees, que són l'educació, la sanitat, les dones, l'hàbitat, les persones amb discapacitat i l'ecologia. Relacionat amb l'educació, durant el període 2017-2018 van construir un total de 31 escoles i 4 instituts públics. Què us sembla aquesta dada?
Doncs que és una dada molt important i que han ajudat a molts.
Que han ajudat a molts nens a que puguin estudiar i doncs que està molt bé que puguin fer escoles i tot això perquè estudin.
Jo crec que igual que la Martina, perquè tothom té el dret de rebre una ensenyança de qualitat.
Jo crec que com una educació és el més important en aquesta vida, no? Jo crec que va ser una de les accions més interessants que va fer Vicenç Ferrer.
Molt bé. Una altra àrea que també treballa és la sanitat. Durant el mateix període es va atendre un total de 4.205 nens a la UCI, es van assistir 13.510 parts i es van fer 71.882 consultes a l'Hospital d'Enfermetats Infeccioses.
Crec que aquesta també va ser una acció bona perquè és una necessitat pues bàsica, diguéssim, per la vida, la salut i la sanitat.
Bueno, doncs, com he dit abans amb les escoles, doncs que també em sembla molt bé que puguin fer hospitals, perquè així la gent que necessiti anar a l'hospital per qualsevol raó que pugui anar i doncs, que el puguin atendre.
També hi ha una altra àrea, que és la de les dones. Durant el període 2017-2018, un total de 27.152 persones van participar en tallers contra la discriminació i la violència de gènere cap a les dones i es van fer un total de 2.488 consultes als centres d'assessorament per dones i es van evitar 105 matrimonis infantils.
Doncs això va ser una altra bona gestió, com totes les que va fer Vicenç Ferrer. Encara que encara continua la violència cap a les dones, no tant com abans, però encara continua a haver-hi. I crec que va ser valent sobretot les dones van ser van tenir les valenties d'expressar el que s'entenen no se sentían cap al maltrato que recibían de los hombres.
Doncs aquesta dada és molt important perquè és un dels temes que es tracten més avui en dia i dels més importants, perquè tots som iguals i el fet que es puguin tractar aquests temes doncs, és molt bo i que s'ajudin així doncs, també perquè moltes vegades, com han dit, pues, tu no ho dius i així pues, ajuden els maltractaments que estaven sofrint.
No sé com veieu que dintre d'aquestes grans àrees que treballen, que són àrees essencials com l'educació, la sanitat, també l'hàbitat, l'ecologia, incloguin també un apartat dedicat cap a les dones i la igualtat. És una característica que potser no sempre estem compte dintre d'una ONG, no sempre es prioritza aquesta banda, potser es prioritza més erradicar la pobresa i punt, però tenen uns eixos bastant clars i un dels més importants és cap a les dones. Llavors, què us sembla que li donin aquesta importància?
Doncs bé, per mi em sembla bé perquè estic en contra jo també del machisme. Em sembla molt bé que una de les poques que sigui una de les poques ONGs que té com a objectiu pues, això d'evitar el mandat de per les dones.
Doncs a mi em sembla molt bé que puguin doncs, tractar aquest tema perquè doncs, fa bastant temps hi havia molt masclisme i doncs, que ara el puguin parar, entre cometes, una mica, pues, està bastant bé.
Jo també estic d'acord amb tot el que estan dient ells, però que han d'haver-hi més energies per tractar aquest tema i evitar-ho.
Jo crec, com la Jana, que hi ha d'haver-hi encara més ONGs que tractin això, ja que no és només un parell de noies qui pateixen d'això, sinó són milions i milions de persones que els hi passen coses per ser o només ser noies.
Com hem comentat amb els vostres companys, en el cas dels matrimonis infantils, que durant el període 2017-2018 van evitar un total de 105, solen fer-se quan tenen la vostra edat una mica més. Llavors, el que els preguntava era com si de sobte vingués el vostre pare, en aquest cas seria el que passaria a l'Índia, i us casés amb un noi que no coneixeu de res.
Pues jo em sentiria molt malament perquè jo no he pogut decidir i si no pots decidir, doncs per què casar-te amb una persona? Si tu no la coneixes de quasi res, ja imagina't que et cal malament. Només perquè la teva família vulgui que et casis amb aquella persona per X raons, doncs no té per què, perquè tu no has tingut en aquest cas dret a decidir.
Pues jo estic total d'acord amb el que ha dit la Gala, però que si és la teva relació, que tu pots fer el que vulguis, que no ha de ser el teu pare el que digui.
Jo estic d'acord amb elles, ja que tothom té dret a decidir amb qui vol estar i no perquè ho decideixi el teu pare o qui sigui, t'hauries de casar amb un desconegut total.
Doncs a mi em sembla molt malament que persones... O sigui, no em sembla malament que es casin, el que no em sembla bé és que algú altre hagi de decidir amb qui et casis i quan et casis si tu en realitat no et vols casar.
Una altra dada relacionada amb aquestes àrees és també de l'hàbitat. En aquest mateix període es van construir 2.066 vivendes i 6.600 latrines, banys. Què opineu d'aquest?
Doncs... opino que està bé perquè està bé donar-li una vivenda a qui no té Per exemple, a Bon Dia també hi ha pobres que no que per dormir dormen al carrer, encara que no hi ha prou, que estem a sota zero, però se em fan pena una mica sempre que veig algú. Jo penso que està bé donar-li una benvinguda que no té.
Jo crec que l'objectiu de tot això és intentar rebaixar la brutícia en l'Índia, perquè l'Índia és un país, o era un país molt brut, ja que totes les persones, o la majoria, feien les seves necessitats al carrer, i gràcies a això la gent disminueix a fer al carrer i ara van als llocs públics a fer les seves coses.
La última dada que comentarem està relacionada amb l'ecologia. En el període 2017-2018 es van construir un total de 190 estructures hídriques d'aigua. Es van plantar 570.955 arbres frutals. Es van reforestar un total de 1.639.550 arbres. I es van construir 686 sistemes d'irrigació per conrear. Són dades bastant elevades per ser un període tan curt.
El més impactant és sobretot l'esforç que aquesta gent ha dedicat per fer tot això en tan poc temps, perquè normalment es tarda molt més temps en fer tot això i és algo que la gent no destaca, però s'hauria de com
destacar més.
I que també està molt bé que tinguin els seus camps, perquè així doncs tenen més menjar i doncs poden viure millor, bàsicament.
Té raó, l'Òscar. I a mi també m'impacta que s'hagi fet en tan poc temps, que normalment es triga més, com has dit, però és que també m'impacta molt el fet que ho hagi començat una persona sola, una sola persona que... A més de l'esforç que feia de més endavant el govern en tenia en contra. I llavors el fet de que sigui una sola persona que tingui el govern en contra impacta molt que hagi trigat tan poc temps en fer-ho.
Que el que ha dit la Martina està bé de lo del menjar i després dels arbres poden tindre més sombra i així no els poden donar un atac de calor.
Doncs relacionat amb aquest tema escoltarem el fragment d'un vídeo que també han fet des de la Fundació relacionat amb l'ot número 6 de l'aigua neta i el sanejament.
Veieu aquest nen que s'apropa? És en Vishnu i ens ensenyarà un dels tresors més grans que té. Endevineu quin és? A banda de la seva cabra, és clar. Sembla que la seva mare el busca.
L'era simpatera!
I vol que entri a casa? Mireu, la seva germana Lakshmi està fent els deures al porxo. Potser ella també ens ajuda a descobrir el seu tresor. Aquí viu en Vishnu. Trobeu a faltar alguna cosa? Exacte. No hi ha aigua. Per això la seva mare li acaba de dir que han d'anar a buscar-ne. Els acompanyem fins a la font del poble? Oh, per fi! Se us ha fet llarg el camí? Us podeu imaginar com serà tornar carregats amb les gerres plenes? La seva mare recorda que quan ella era petita no hi havia cap font amb aigua potable al poble. La gent que tenia diners la comprava envasada, però les famílies més pobres, com la seva, havien d'anar a buscar-la al riu.
Us arriba la mala olor de l'aigua? No?
Olora molt malament.
Oh, i mireu quin color tan marró. Això és perquè aquesta aigua està molt contaminada, molt bruta i no es pot veure. Les famílies que la bevien es posaven malaltes sovint i tenien mal de panxa. Molt millor, tornem a la font. Aquesta aigua sí que és neta i és bona per beure, oi? A cada gerra caben més de 10 litres d'aigua que s'utilitzen per beure, rentar-se, cuinar, fer les tasques de la llar, per tot. Penseu que l'aigua és un tresor? Potser no, però per en Vishnu, aquest és el seu gran tresor, l'aigua. Per això no la malbarata.
Doncs havent escoltat aquest fragment i sabent que una persona malgasta al dia 136 litres d'aigua, què opineu?
Hauríem de vigilar més amb la quantitat d'aigua que gastem i que hauríem de fer de ser més conscients de que hi ha persones al món que no tenen aigua i que l'única aigua que tenen pues, està malament, en mal estat i que volen arribar a morir. I que jo, amb la meva opinió, pues, hauríem de fer saber això de que en un dia hi havia aigua contaminada i que moríem per veure aigua d'allà. I doncs això, que hem de vigilar més amb l'aigua que gastem perquè alguns també a l'escola ens vam dir que l'aigua potable que hi ha al món és d'un total de 0,03% i que si no visitem, que algun dia s'acabarà i ens posarem de set i no sé què farem.
Jo crec, com el Pau, que hem de controlar més el quanta aigua utilitzem cada dia, perquè nosaltres sí que tenim accés il·limitat a l'aigua, normalment, però hi ha molta gent que no, i no crec que sigui just que nosaltres puguem dutxar-nos com 5 cops al dia i ells, en beure un got d'aigua, ja estan com supercontents, ja que normalment hi ha gent allà que no pot.
Penso com els meus companys, està molt nosaltres tenim un accés a l'aigua, podem utilitzar tota l'aigua que vulguem, però ells no poden, hi ha països que no, perquè tenen un accés limitat, perquè potser l'aigua que tenen la comparteixen amb més d'una persona perquè la comparteixen amb el poble i només poder omplir 10 litres en la garrafa pues, aproximadament al dia i tenen que compartir tota aquesta aigua per tota la família i tot el dia.
Doncs jo crec que la gent no n'és conscient de l'aigua que gasta perquè jo crec que la gent no se n'adona de que hi ha persones que necessiten més que ells i doncs com que ells tenen accés il·limitat doncs no fa falta que en guardin, però en realitat hi ha gent que la necessita més que nosaltres, encara que nosaltres també necessitem.
Molt bé, doncs abans d'acabar el programa farem una última reflexió de cada un de vosaltres sobre el que hem parlat aquesta mitja hora. Llavors comencem pel Pau.
Jo crec que tot això que hem dit s'hauria de donar a saber i crec això va dedicat a tota la gent que ens està escoltant. Té la fundació Vicenç Ferrer, és una fundació, és una ONG bona, no per fet de l'aigua, sinó per tots els fets que fa de complir les necessitats bàsiques de vida i algunes més. I de ser una de les poques ONGs, de ser una ONG que té diversos objectius que no són humans amb la zona de neixeig normal com a la tema UNICEF. No sé, tens objectiu T, però segur que no tens tants com Vicenç Ferrer, pues hem de vigilar amb el que fem perquè hi ha persones. Nosaltres tenim una vida bona i que hi ha persones que la necessiten més que nosaltres.
Està molt bé tot això de la ONG per ajudar les altres persones, que també tenim que conscienciar-nos més dels nostres actes, bueno, i ajudar els altres, i tenim que pensar en els... i que em sembla molt bé que els puguin ajudar i que es puguin facilitar escoles, hospitals, menjar, aliments, aigua, de tot, i que es necessita també més gent que sigui així per ajudar.
Doncs a mi em sembla molt bé que una persona prengui la iniciativa de crear una ONG per ajudar les altres persones, i doncs això, que em sembla molt bé que els hagi ajudat a trobar aigua, a fer menjar, a construir-los cases i doncs tot això.
Pues jo també, de tot el que hem dit, estic tot molt d'acord. I que nosaltres també hem de vigilar amb tot lo de l'aigua i de compartir més amb ells que necessiten més ajuda que nosaltres. I el de les escoles, hospitals, que està molt bé que segueixin així amb construir més escoles.
Jo crec com els meus companys, perquè tothom té drets a viure una vida bona, no havent de preocupar-se de si no els hi queda aigua o si ja no els hi queda menjar. I em sembla molt bé que algú hagi pensat en els altres i no només en si mateix.
Doncs amb aquesta última reflexió arribem al final del programa. Moltes gràcies a totes i tots per estar avui aquí a l'estudi. Ens veiem al proper programa del febrer. Fins aviat.
Adeu!
Adeu. Radio Tiana.